Per tal de garantir l'estabilitat, es va construir un sistema fort de partits polítics, que ara s'acusa de partitocràtic, fins i tot oligàrquic, i que genera desafecció. S'han revelat fenòmens que han desacreditat els partits i les institucions, com la corrupció, i més davant la crisi econòmica i els sacrificis imposats a la població. Alhora hi ha queixes que els partits estan fallant com a canals de transmissió de les opinions i de la participació ciutadana. Es demana participació i regeneració. Els moviments socials, alternatius i independentistes que s'han desplegat a la darrera dècada formen part d'una diversitat de grups socials, d'una protesta o malestar davant les conseqüències socials de la crisi econòmica, la gestió política i el repartiment individual i territorial de les càrregues i recursos. Expressen el desig de participació en l'organització col·lectiva, de transformació social i de refundació de la comunitat, ja sigui la hispànica o la catalana, o les dues alhora. Les noves tecnologies de la comunicació afavoreixen la reivindicació d'horitzontalitat i participació política i social, i el dret a decidir forma part d'aquesta nova radicalitat democràtica. Hi ha, això no obstant, canvis que venen del món que s'ha modificat. Amb la globalització, la mentalitat de la societat postmoderna o líquida, la societat xarxa, la mateixa crisi i els nous poders econòmics globals. Enfront de fenòmens com la globalització o d'institucions transnacionals com la mateixa Unió Europea, ha sorgit un nou nacionalisme dels estats que practiquen polítiques de recentralització. A les darreres dècades s'ha recuperat un nacionalisme espanyol que es defineix com a constitucional però que no és inclusiu o plurinacional, sinó excloent de nacionalitats i identitats que rivalitzin en la reivindicació nacionalitària espanyola. Lluny, per tant, d'aquell esperit de la transició i de la seva Constitució. D'aquí que les interpretacions de la Constitució han anat perdent aquell esperit, el seu esperit transaccional, i resten esclaves de la lletra. Aquesta recentralització i aquella globalització desvellen la protesta de les nacions sense estat, de les comunitats urbanes i de les cultures, i això s'ha esdevingut a Catalunya. Al capdavall tenim una confrontació política entre dos relats, recentralització i nacionalisme espanyol o emancipació nacional catalana. En aquest marc és comprensible que es parli de refer el pacte de la transició o senzillament de superar-lo i regenerar el sistema democràticament i des de baix. Un malestar contra les èlites bateguen els moviments de la societat civil, especialment contra aquelles que, malgrat la crisi i els seus efectes socials, es mostren codicioses i geloses dels seus privilegis i poder. Molts aspiren a una transformació i ho volen fer a Catalunya i fora d'Espanya, però també hi ha molts que ho volen fer a tot Espanya, i Catalunya és o esdevé un laboratori. Hem d'aturar-nos i contemplar amb lucidesa i equanimitat els canvis experimentats i les diverses propostes. El que succeeix no és fruit d'una escuma exterior, sinó de corrents profunds. Els responsables i dirigents polítics han de donar una resposta a aquests reptes. Les institucions democràtiques i representatives han de recollir i canalitzar aquests corrents de fons. La transició democràtica va saber interpretar els desitjos de canvi i donar-los una via. Ara també cal fer el mateix. No es poden ignorar els clams de la societat i no es poden reprimir o frustrar. També els responsables públics, legitimats per la seva elecció democràtica, han de trobar la forma més convenient de resposta. Per aquesta raó, igual que a la vida, un ha de tenir un projecte personal, però també ens calen projectes col·lectius, projectes que ens facin sortir de nosaltres mateixos i ens facin entrar en xarxes de cooperació i compromís i transformació. Projectes sobretot capaços de recollir aspiracions àmplies i de sumar i teixir complicitats. Sigui quin sigui el projecte polític que avui o en el proper futur es vulgui formular, la democràcia demana el respecte a l'opinió de la ciutadania, una perspectiva inclusiva, anar als problemes de fons, acceptar i reconèixer la legitimitat de totes les propostes i posicionaments, sense criminalitzar o desqualificar els adversaris i menys encara convertir-los en enemics. Comporta dialogar i arribar a acords, finalment votar i decidir. La història ens ajuda amb la seva mirada llarga. Estem aquí com a ciutadans i ciutadanes d'un poble que ha experimentat tota mena de vicissituds, que ha anat construint la seva memòria històrica i els seus símbols. Els mateixos fets de l'11 de setembre són un exemple d'això. Al llarg de la història, aquests fets es van convertir en reivindicacions dels liberals per legitimar les seves postures constitucionals, en afirmacions dels carlins, que trobaven en els antics furs una manera de resistir els nous canvis, i, sobretot en el catalanisme, la commemoració de l'11 de setembre, la Diada Nacional per excel·lència, encara que al començament va haver de competir amb d'altres dates, però, d'alguna manera, el catalanisme el que va fer de l'11 de setembre és situar-la com una data en què s'havien perdut les possibilitats d'autogovern de Catalunya i rectificar. El que es proposa, el que farà, sobretot al segle XX, el projecte catalanista, és rectificar la derrota de 1714. Prat de la Riba, en el seu discurs que inaugurava la Mancomunitat el 1914, manifesta clarament que aquesta nova institució representa aquella rectificació de les conseqüències de 1714. Més encara, ho podem dir amb la Segona República i la Transició Democràtica. En aquests tres exemples hi trobem un amplíssim suport social dintre de Catalunya. L'establiment de complicitats amb alguns polítics espanyols, com van fer, per exemple, Prat de la Riba i Cambó, amb figures dels partits monàrquics espanyols. O bé una conjuntura de canvi general a Espanya, com va passar amb la proclamació de la Segona República i en la Transició Democràtica. En aquestes tres situacions d'èxit van ser bàsics, doncs, un suport social català immens i una transversalitat hispànica. Avui, doncs, 300 anys després d'aquell 11 de setembre, hem d'esperar que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, una Catalunya diversa i plural, es trobin al voltant d'un projecte col·lectiu i civilista, capaç de teixir àmplies complicitats i suports, que sàpiguen trobar al voltant d'una aspiració comuna de creativitat, llibertat i plenitud nacional. He citat al començament el Parlament de Ferrer i Sitges, que acabava amb els mots tan freqüentment reproduïts: fineixi la nació en glòria. A mi m'agradaria d'acabar aquest Parlament amb un desig més esperançat: que visqui la nació en glòria.